Fabricació pròpia.
Tothom, només escoltar aquestes notes fa que s'amerissin els cabells de la nuca. Si és que arriba a Barcelona un clàssic inoblidable del cinema, adaptació d'un dels pilars indiscutibles de la literatura infantil, escrita per Michael Ende, autor també de Momo. Amagat a les golfes del seu col·legi, en Bastian, el protagonista, devora durant les hores de classe un llibre enigmàtic, La història interminable, que relata la gradual destrucció del regne de fantasia. A mesura que avança la lectura, en Bastian se n'adona que la salvació de fantasia depèn d'ell. Com? Doncs aconseguir entrar dins el llibre. Han passat més de 30 anys de l'escena, gairebé 40, de la pel·lícula, i trobo que l'argument del film ens hauria de fer reflexionar del poder de la lectura. La lectura millora la imaginació. Els científics, de fet, han aconseguit concloure que la lectura i la creativitat estan connectades i que la literatura i la lectura millora, per tant, la imaginació en analitzar de prop els nostres cervells mentre llegim. Potser hauríem de llegir més per crear més fantasia a la nostra vida. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Dos minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. Marta Jarque.
Des de Fantasia o Fantàsia, bona tarda.
Mira, això preguntarem.
Això és un debat.
Sí, i preguntarem ara perquè la gent diu què passa. Doncs mira, que vam anar a veure l'obra, que avui estaran amb nosaltres dos de les grans protagonistes de La història interminable, que es va estrenar ahir a Barcelona, per cert, estrena oficial. I és veritat, com deia la Jarque, que en l'obra doncs, ells deien Fantàsia. Mm. Em sonava estrany, perquè sí, la pel·lícula Fantasia. Anem a preguntar a veure la Candela Figueres. Sí. A la Candela, a veure si ha vist la peli.
La peli, sí. La vaig veure quan era petita. No recordo res,
sí,
però tinc mal record perquè hi ha un moment molt trist, sí, i a part el gos...
El Fuller.
A mi, jo el volia adoptar ja.
A casa.
Clar, ja tenia home, una sí, tendència a adoptar, sí, animals pel món.
A veure, el Francisco, tu... Bona tarda, eh?
Bones tardes. Llegides tardes. És important.
És important.
El que has dit de la lectura. 100% d'acord. Mm. Què em vols preguntar, Mercè?
Sí, has vist la peli?
Sí, la vaig veure a talls de petit i farà poder 10 o 15 anys. I és veritat que diuen que ha envellit malament, però jo vaig connectar una mica amb el nen que porto dins,
ai,
que surt poques vegades.
Bonic.
Mm. Surt cada dia. I em va encantar, sí, sí.
Bueno, clar, és que és això, la Jarque sembla que no la va veure, no?
La pel·lícula? Sí, no.
Ui,
a mi aquestes coses em feien molta por de petita. Tot això de la imaginació, aquests dracs, tot això tan fosc, a mi no... Jo mirava El llibre de la selva i Solo en casa. I prou.
Deixeu-me però... preguntar també a la Marta...
Ara entenc les xinxetes que posa sempre a l'entrada de l'estudi.
Sí,
ara ho has connectat. Marta Medina, per favor, vida pràctica, interpretació simultània. Tu, Història interminable, què et sona? A què interpretes?
La cançó de l'inici. La cançó, sí, de l'inici l'ha reconegut.
Cançó de l'inici. Cançó d'inici va connectada amb una pel·lícula.
Ah, sí? No és aquesta?
Ni idea, eh?
Sí, home.
Sí, La història interminable.
Ah, vale. Bueno, sí, he reconegut la cançó de l'inici, però la pel·lícula, bueno, la veritat és que em sona El dia de la marmota.
Té la cançó...
La van reviure a Stranger Things, una o dues temporades, em sembla.
Sí, pel TikTok em sona.
Clar, perquè Stranger Things està ubicada als anys 80.
Exacte.
Però mira, que se'ns acaba la sintonia d'entrada, crec que ens havia passat mai. Deixeu-me acabar de presentar l'equip, la producció també, en Ferran Capdevila, i al món digital Vanessa Carrasquilla i Mercè Mondeló i Paula Moreno, ella tota sola, com sempre, a l'Univers Sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Nos vamos a Vigo.
Con la música y el piruviru viruviru.
Tenir el tiruviru viruviru este, todo el rato.
Tienen pocas luces.
Tienen pocas luces.
Amb Mercè Raga. De 2:45 to 6:00 p.m, Fabricació pròpia.
Passem al que us hem preparat avui. D'aquí res repassarem l'altra actualitat d'aquest dijous amb l'equip del Fabricació. Després la Har, que farà la digestió, amb l'Erika Fortis, que és codirectora del 3C, per parlar del 10è aniversari del Sant Jordi de Nadal, la fira literària d'hivern que organitza cada any el 3C. I ara ho estàvem explicant, a les 4 avui... Espera't. A les 4 avui estarem amb les protagonistes de la Història Interminable. Però abans, a 3:45, estarem amb la professora d'Història de l'Educació de la Facultat de Blanquerna, Anna Pagès, per parlar dels 150 anys del naixement de Rosa Sensat. Per què és tan important la figura de Rosa Sensat per l'escola pública catalana? Què va suposar? En parlarem amb l'Anna Pagès. I ja després de les 4 arriba al món de fantasia, al Fabricació pròpia. Ho dèiem, ahir es va estrenar a Barcelona al Teatre Apolo la Història Interminable i avui parlarem amb dues de les seves protagonistes. Això serà el que cau de les 4. Després tindrem en Jaume Borja, periodista i expert en televisió, amb les coses del cor, també del món d'OT. Ve carregat de notícies.
Sempre porta una píldola.
Sempre. Mai ho acabem, eh? I a les 5 avui tenim nou pacient a la Xeslong. Avui, a la nostra Xeslong particular, s'hi asseu el conseller de Recerca i Universitat, Joaquim Nadal Jarque, que acaba de publicar el llibre Confitura de vidre,
sí,
de la col·lecció Joia de viure de l'editorial Univers.
T'ha agradat a tu, eh?
A mi m'ha agradat. Molt fàcil de llegir. És un llibre que aboca els records de més íntims de la història del conseller.
Imagina't.
Joaquim Nadal. De la seva memòria, t'ho imagina't. O sigui, després d'haver passat per tantes conselleries, d'haver estat alcalde... i també professor universitari. El que fa, doncs, és aquest viatge a través de la seva memòria servint-se d'olors, de sons o sabors.
Mm-hmm.
Passarem Suggerem. Per tots els sentits. Mm-hmm. Abans, però, avui també tindrem en Santi Jiménez, recordo, a partir de 5:45 p.m, avui Xeslong, amb el conseller de Recerca i Universitat, Joaquim Nadal. Però abans passarà per aquí en Santi Jiménez amb notícies que evidencien que això s'acaba.
Sí, sí.
Apocalipse now. I abans que s'acabi el món, comencem a Fabricar la tarda. Vuit minuts que passen de 2:45. Ens hi posem. Obrim Realitat Paral·lela. Avui la realitat paral·lela, sí. Molt musical.
Sí, sí, sí. Avui farem un homenatge a Spotify, perquè potser no ens n'adonem que des de fa anys compartim les nostres alegries, desamors, caps d'any, vols, trajectes en metro i dies tristos, no amb la parella, tampoc amb la nostra millor amiga. Tot això ho vivim en companyia de Spotify, un servei de música en streaming que és propietat de dos suecs multimilionaris, que són el Daniel Ek i el Martin Lorentzon, que és el Lorenzo.
Lorenzo.
Que és per ser hiperactivo.
Ah, sí?
Sí, suposo
com
que...
Com ha transcendit, aquest?
Ho diu ell mateix a la seva...
No, no pot parar de dir-ho.
No, però no. Aquesta gent, després, és la que fa més coses, perquè com que no poden parar...
Clar.
I vinga, cançons, vinga, va.
I estan innovant i al final tenen una empresa multimilionària.
I t'acabes fent d'or, eh? Bé, dit això, ha arribat el moment més especial de l'any per a molts malòmens digitals, el moment de la Spotify Wrapped del 2023. L'Spotify Rap és el resum anual del que més han escoltat els usuaris de Spotify. Serien com les notes de final de curs, un mirall de la nostra activitat que condensa molts estats d'ànim. I és que escoltem, això és veritat, en funció del que sentim, de com ens sentim. Ara repassarem un dels gustos a cada un, un a un, els gustos dels integrants d'aquest equip que m'heu anat passant per privat amb més o menys transparència al llarg del matí. Això ja en parlarem després.
No se'ns ha dit que això seria exposat.
Que celebraria públicament.
Quedaràs tan bé, tu, Candela.
I seríem escarniats.
M'ho he fet amb una ensabonada.
Ai, ara.
De primer ordre.
Això vol dir que acabaré, seré la que acabaré pel fang. I allò de transparència, què prefereixes?
Ara repassarem, com dèiem...
No contesta.
Ara repassarem això, els gustos dels integrants d'aquest equip, inclòs a Marta Medina, que per això avui fa acte de presència aquí a la taula.
Bueno, i perquè demà la Medina no la tindrem, també, pobreta.
Ai, és veritat.
La tindrem, però marmada, pobreta.
Sí, m'esteu exposant.
La tindrem a l'antena.
Doblement. Haurà de parlar amb els ulls. Però abans deixeu-me dir-vos que Taylor Swift és la cantant més escoltada al món aquest 2023. Una notícia que per molts és un consol, sí, i és que durant 3 anys consecutius l'artista més escoltat de tot el món a Spotify va ser aquest. Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Bad Bunny, el conill multimilionari, perquè aquest tio també ha fet molts calés, ambaixador del reggaeton des del seu Puerto Rico natal al món, de nom original, per cert, Benito Antonio Martínez Ocasio. Era, potser, imagina't que dius, oh, jo vaig anar al col·le amb aquest.
Ocasio o Casio?
Ocasio, dels rellotges.
Clar, per això, potser la Shakira li estava fotent un moc i no ens en vam enterar.
Jo vull dir una cosa, i és que aquest matí jo estava treballant tranquil·lament i de sobte escolto... I el Bad Bunny, què música fa? Com?
Que no sabia.
Aquest home què fa?
No sabia ningú.
No.
Perdó. Ah, és que és el gran desconegut per part de per molts membres d'aquest equip. Bad Bunny, per tant, que queda relegat a segona posició. Aquest any no ha guanyat, ha quedat segon.
Per sort.
Tot i que cal que no baixem la guàrdia perquè Espanya segueix sent l'artista més escoltat. Ja n'hi ha prou.
Prou.
Hem tingut la dosi diària de Spotify, ja està, s'ha acabat.
Bad Bunny, fora.
Tornem a Taylor.
Jo estic molt a favor, que la Taylor hagi superat a Bad Bunny.
Però la
meva pregunta és, arriba és la primera vegada que és una dona número 1 cap de cartell de Spotify? Això hauríem de...
Bueno, és que tampoc fa gaires anys que ho fan a Spotify, això, no?
Això és veritat, vull dir que... aquest Wrapped.
El rap aquest crec que fa, és el segon, és el
tercer. Mira, ho investigarem.
Mínim 3 anys, perquè jo porto 3 anys obsessa amb aquest tema.
Sí, home, no? I de fet, ja ho hem dit, que el Bad Bunny va ser capdavanter a les llistes des de 3 anys seguits, i aquest és el quart, o sigui, 4 anys segur, ho investigarem. Com dèiem, la cantant nord-americana Taylor Swift és la més escoltada al món gràcies al llançament de 2 nous àlbums, 1989 i Speak Now, i també gràcies a aquesta febre, que en vam parlar també aquí amb la Medina, que ha desfermat la seva gira The Eras Tour. Com sabeu, doncs ha estat tot un fenomen global. El pòdium mundial d'aquest any a la Taylor la segueixen el Bad Bunny, els canadencs de Weeknd i Drake, un home que també fa cançons com d'anunci de perfums d'home, molt home.
Literalment, tio. És molt masculí, això.
Molt. És molt de mascle. Traspua.
Val.
No et sents, Uri, tu posant-te un perfum...
Jo perfums no...
Perfum Drake, i sona aquesta cançó de fons.
És el del Barça? És el de la separeta del Barça, no?
Sí, aquest home ja...
Bé, pel que fa a les cançons, la que més ha sonat a tot el món no és de Drake, tampoc és de Bad Bunny, tampoc és de Taylor Swift, és aquesta.
Sabia que us agradaria. A la meva mama li encanta.
A la meva mama. Ha quedat molt terra.
A mi mama. Bé, és Flowers, de Miley Cyrus, seguida d'una cançó de Kill Bill. Una cançó que es diu Kill Bill, de SZA. Ah, ni idea.
No sé com es diu ben bé. Crec que és Sisa.
Sisa.
Ah, Sisa.
Sisa.
Jaume?
No.
Pobret. I també As It Was, de Harry Styles. Aquesta estaria en tercera posició. Bé, fet aquest breu repàs musical del que passa al món, ha arribat el moment de treure els nostres propis draps bruts.
Ai.
Què escolta el personal de la fabricació? Tenim bon gust? Ho descobrim. Jo he anat rebent al llarg del matí informació molt sucosa. Tinc molt material i, per tant, he hagut d'acotar, perquè no podem estar parlant de gustos fins les 6 de la tarda, altra feina tenim.
No.
A més, avui ens visita gent molt il·lustre.
I a part, avui hem de saber el gust de Joaquim Nadal.
Oh, i tant. La melmelada, en principi, li agrada.
Li preguntaràs
confitura
també...
Confitura de vidre. El que sigui, hi ha un apartat que és el gust.
Ah, molt bé.
Sí, sí.
Bé, per tant, he dit, hem de retallar per alguna banda. Per tant, anomenarem només artista i cançó més escoltada de cadascú. D'acord?
Val.
Va, Uri, començarem per tu. Artista més escoltat d'Uri Francisco, tot un repte pels malucs.
Però què és això?
M'ha fet gràcia, no me l'esperava.
Per què?
No sé.
Juan Luis Guerra?
Sí, senyora.
M'encanta. Saps que porto uns quants dies escoltant-lo en bucle?
Ei.
Sí. No sé per què.
A les meves. Bueno, a les de la meva dona, perquè és qui m'ho va inculcar.
Anima molt.
Ja hi som, ja hi som. Ja comencem a depurar responsabilitats.
No, defensaré a mort.
Moment, no va venir el Primavera Sauna aquest any?
Oh, i tant.
Sí, senyora.
És que, a veure, és un gran artista.
Sí. Bé, de la salsa de l'Uri, això, és que això és molt bo. L'Uri surt de la salsa i s'endinsa directament al fangar amb la cançó que més vegades ha escoltat al llarg de l'any, que és això.
Molt bé, Uri, molt bé.
Francisco, no sé ni què és, això.
És la cançó que va representar Romania a Eurovisió. Llama-me.
Sí, home.
Uri, però... no sé si com a músic professional vols dir alguna cosa en la teva defensa.
Home, si voleu us faig una deconstrucció de...
No, però, sí, no. Algú ràpid, però...
És per la meva filla, que li encanta aquesta cançó.
Ja hi som.
Sí,
ja
sempre és culpa de les filles.
La dona, la filla...
Però si no aixeca un pam de terra, teva filla, si et demana el pot petit, no, no et demana el llama-me.
Diu, hola, mi bebé, bebé, bebé. I llavors ella va començar a dir bibi. I llavors ens feia així i ens demanava aquesta cançó.
I està feliç quan l'escolta.
Però molt, es torna loca.
Un
moviment així...
I tu què fas mentrestant, Uri?
Falla.
Fas com d'animador.
L'Uri és coreògraf. Està fent, està fent una espècie de Cleopatra, però cap amunt. Sí. A part, la Marina ara segurament ens estarà escoltant. Per tant,
sí, senyora, ara està ballant.
L'estem fent feliç, sí, sí. No?
Ai, que bé.
Si està a punt de dormir, ara ja està ballant.
Ja no. Li poses aquesta tarda, ara hem de seguir amb el nostre, rànquing. Dels Balcans viatgem a terres catalanes, de la mà de la Candela. Les tradicions i la cultura popular de Montblanc han calat.
Han calat, sí.
I això es veu en el resultat final. Grup més escoltat de l'any de la Candela, aquest. Tinc un cel... Poques gràcies. La Candela és oient premium dels 400.000 oients mensuals que tenen els d'Osona. Poques gràcies, no està gens malament. Cançó alegre i vital que contrasta... bé, aquestes elefants, que em sembla que és la d'Oques Gràcies, la
sí,
que més escolta,
sí.
Però no és la cançó més escoltada de tot l'any.
És que aquesta es vaig escoltar en bucle perquè vaig anar al concert i això es nota molt a Spotify.
Això es nota molt.
Pensar, m'he d'estudiar les cançons que vaig al concert i llavors per això et vaig escoltar tant.
Sí. Bé, no deixem Catalunya perquè la cançó més escoltada de la Candela és aquesta. Que contrasta amb el llama-me d'Uri Francisco. No sé en quin moment t'agrada escoltar aquesta cançó. Si te la poses si abans d'anar a la feina, a treballar, al cap de setmana...
També, recordo també el moment en bucle que la vaig arribar a escoltar, perquè és que jo ho escolto tot en bucle. Quan m'agrada una cosa, no puc parar d'escoltar-la. Llavors, pot ser durant una setmana sencera que tu em vegis amb cascos i estic escoltant sempre el mateix.
Només aquella cançó, eh?
Sí, i després ja la deixo situat en un lloc normal de la meva vida i ja l'escolto amb normalitat.
Aquí hi ha una línia vermella que hem d'anar amb molt de compte perquè pots avorrir-la, la cançó. Ja, de tant escoltar-la, i això és un risc que els que som com la Candela
Com les exparelles, no? Que tu...
Si dones un espai.
Les gotes, després no les veus durant un temps i després ja poden tornar a la teva vida amb normalitat.
Sense fer mal.
Sí.
Deixa'm, permetre'm, abans de fer una aturada amb aquest repàs que ens està fent la Harke, perquè la Candela abans apuntava que Taylor Swift, si era la primera vegada que es consolidava una dona.
Una dona.
Doncs sí, és així. És la primera vegada i des del 2013 que
imagina't,
fa aquest llistat.
Imagina't, 10 anys, 10 anys de Spotify Wrapped.
Molt bé.
Enhorabona, doncs, a la Taylor, que em consta que ens escolta.
Sí,
i tant, sí. Bé, de la Candela a la Mercè Raga, que recordem, és de les que escolta Spotify amb anuncis, no em cansaré de dir-ho. Dit això, coherència pel que fa a gustos musicals. De fet, coincideixen artista més escoltat amb cançó també més escoltada. Són uns amics de la casa, La La Land. Sabes muy bien. Ai, La La Love You.
Ja estava flipant, dic això, surt catalana la pel·lícula.
No, però no vas mal encaminada, perquè, escolta, Harke, a mi la banda sonora de La La Land...
També, eh?
M'encanta.
Gràcies.
Vull dir que m'agrada.
Pel cap
espectacular. I la pel·lícula també.
Oh, xulíssima.
Ryan Gosling menjant pan tomàquet.
Quantes vegades a La La Land faig una minipausa? Heu pensat qui de vosaltres seríeu en aquella pel·lícula?
Ui, tu això sí?
No, jo... parla d'una història d'amor, una persona que entra i una que surt. No, no heu pensat mai quina...
Ai, potser les dues, o potser les dues.
És igual, perquè... ja està, ho deixo aquí,
no,
la reflexió.
No, però m'ha semblat interessant aquesta reflexió, perquè a vegades és això que... Sabeu per on anem o no?
Sí, al final, no?
Al final, vull dir, sí.
No, que és el fet de deixar, no deixar, que no, el fet del de futur,
o quin has sigut tu, no? Una o l'altra, bé, ja està.
I tu quina...
No, tirem milles.
No, digues.
No, només volia comentar que...
quan em crida l'atenció a mi.
És una pel·lícula que et pots sentir identificat en un paper o un altre i ja està.
No me'n recordo. Sé que al final hi ha una dualitat, una ha de prendre una decisió, de marxar, s'ha de quedar, i no me'n recordo ben bé.
Bé, l'has de tornar a veure, 3 hores.
La cançó que ha escollit la Mercè, que més vegades ha escollit la cançó aquest any, la Mercè aquest any, és Lapònia. Tot i que he de dir, Mercè...
Que què?
A veure, que tu no m'has passat la captura de pantalla amb totes les cançons.
No, perquè si havia de passar moltes vegades.
Ja.
Corroboro.
Vull dir, en aquest sentit, no sé si... No tinc més dades, vull dir, m'he de fiar de la paraula de la Mercè, que m'ho ha escrit en text. No sé si tens alguna cosa més a dir.
Sí. Havia escoltat la Su. Què més em sortia? Bruce Springsteen?
Clar.
Clar, però sí. Ens anem d'enfiar de la teva paraula,
sí, us prometo.
T'està mentint, sí.
Potser haureu notat que aquesta temporada... Clar, després jo també he pensat, bé, potser també hauràs de dir el que escoltes tu que
home, estaria bé.
Còmode perquè presentar una cosa meva... Potser haureu notat que aquesta temporada tinc un accent lleugerament afrancesat i que cada matí esmorzo un croissant i un cafè olé.
És veritat.
Val, doncs tot sí, això és perquè l'artista que més he escoltat coincideix també amb la cançó més escoltada, que és de Color Vif de la Zaz. Moi je veux vivre libre.
Oh, là,
là. C'est très joli, très joli. Bé, he de dir... una abraçada a Joan Trias, perquè em va convidar, l'editor de La Caravana, em va convidar a un concert
al Palau de la Música.
Al Palau de la Música. Que...
Estàvem allà, les dues.
Érem allà. I no ho sabíem, no ens coneixíem.
No ens coneixíem.
Fins i tot potser vam seure de costat.
Potser sí, jo havia una noia molt alta rosa que m'ho estava tapant tot.
Era jo. També li tapava en Joan Trias, pobret. Bé, ell em va convidar al concert de les As, que des d'aquí també li agraeixo, li reitero l'agraïment, i em va encantar aquell concert, que també, de fet, ho parlava amb la Candela, i des d'aleshores, bé, estic enganxada. Això pel que
fa als membres d'aquí, d'aquesta part de la peixera.
Exacte. Ara anirem amb la Medina, però sí. Abans anem a la Paula Moreno, perquè ella supura, què, doncs, el Borán.
Ai.
Prefiero pasarme de listo a sentir que no estoy listo. Me tiré a la piscina
por Candela, sí.
No ho havia dit mai.
No ho sabies.
No ho saps. Usava heavy metal.
Jo un dia vaig apostar per tipus rap o alguna cosa així, no, però...
És que la Paula
no era mai a la vida.
És que Paula no sembla...
Com que veu Monster, no sé, ja. La veia ja.
Sí.
Paula el Borrà.
Però amb uns nivells, Candela...
Morir.
Inigualables.
El que, el Borrà no el Monster?
El Borrà. I el Monster. Les dues coses.
Cap sorpresa, excepte per la Candela, sí. Que no sabia doncs, que era una fan de l'Alboran. El malagueny ocupa les primeres posicions de tots els seus rànquings, dels més escoltats. Cap sorpresa. Ara sí, Marta Medina, artista més escoltada, Lana del Rey, i cançó més sonada, una cosa estranyíssima, de nom Waterproof, que ens torna a col·locar, amics, a la línia de sortida. És a dir, tot el que hem après a l'escola de boomers, companys, no ha servit de res. Mira com belluga el cap al Ferran, al coll.
Bueno, és molt enrotllada, aquesta música.
Qui són aquests, Medi?
Sí, mola, molt.
És un cantant d'hiperpop.
Hiperpop.
És un gènere musical que és bastant recent i, no sé, m'agrada. És com el segon meu artista
preferit?
Segon escoltat.
Després de Peso Pluma?
No, el Peso Pluma no toquem, no arribem. El meu segon artista més escoltat és l'Estiqui, que és com el pioner de l'hiperpop aquí a Espanya.
Hiperpop.
Està parlant amb
Estic en xoc, hiperpop.
Després, l'Slapi, que és el cantant d'aquesta cançó, doncs és com més minoritari, per dir-ho d'alguna forma. Per això no...
Ja veuràs, l'hiperpop.
Ha dit de Harke? Ha dit algú de Harke, no?
Sí, no entenc.
L'hiperpop és un subgènere, o també anomenat microgènere, per Spotify, i de la música pop experimental, caracteritzada pel seu absurd i maximalista ús d'elements electrònics.
Sí. Està molt bé, eh?
Com el Joan Miquel Oliver, que ell també fa servir aparatets. Mm-hmm. Bé, hem fet el repàs, però ens queda un nom, un home, Ferran Capdevila, que d'entrada té un germà informàtic. Aquesta informació no és, vull dir, no és menor.
No.
Avui, quan ha entrat a Spotify, li ha aparegut un missatge... que deia això. Diu, no has escuchado suficientes canciones para tener tu propio Wrapped, pero puedes ver lo que han escuchado los demás en esta lista. Per tant, ell no escolta música o ho escolta de manera... de forma alternativa.
Sí, sí.
Perquè, com dèiem, té un germà, doncs, això, que allò, aquells que escriuen molt ràpid...
Què estàs insinuant?
Potser l'any que ve estem de sort i podem treure també els drapets bruts de Ferran. Bé, seguint amb el paral·lelisme del que rap de Spotify, allò que dèiem, que són una mica com les notes musicals del col·le, el Ferran no ha anat prou a classe. Per tant, no li poden donar notes, li han deixat en blanc. Amb tot, jo crec que... Fem balanç, si fem una mica una mitjana, jo crec que els de fabricació pròpia sortim tots amb prou bona nota, per tant, sí. Enhorabona.
Gràcies.
Sí, és allò de necessita mejorar, sí, però sí. Ja anem prou bé.
Però m'ha provat, mama.
Jo, home, sí.
Jo no tinc tan clar que hagi provat, eh?
No, Uri, tu ets el que ens fa baixar la mitja.
Escolta,
el cap de Vila m'està dient que ell li surt Extremoduro.
Sí, ara, va.
Clar. Vinga, va, 5 minuts i ens situem al punt de les 3. Gràcies, Jarque. Ara, si us plau, després d'aquest recital musical, Francisco, necessitem què és el que no et pots treure del cap.
Aviam.
T'ha costat, dic, avui bé o no?
Sí, ho tinc. Avui no parlarem de microbiota, mal que, segons els puristes, el tema que ens ocupa mereix un apel·latiu semblant, d'acord? Un dia més seguim parlant de la cuina de fusió. Que feia unes palmes.
Com el Son Goku.
Sí, igual. Estic convençut que no sou aliens a la polèmica de les croquetes de paella i xurís.
No en som aliens.
No, perfecte. Per qui no sàpiga de què estem parlant, la multinacional britànica Marks & Spencer... Paula, és que és molt curt el tall i anirà repetint.
I sortirà com en bucle, no? Com a Spotify.
Posa una altra cosa. Per qui no sàpiga del que estem parlant, la multinacional britànica Marks & Spencer, especialitzada en roba, ítems per la llar i productes alimentaris de luxe, i aquí està una mica la clau de l'assumpte, ha comercialitzat unes croquetes, doncs això, de paella i xurís, creació del gran Nando Jubany. Oh! Una dada que jo desconeixia aquest matí.
Jo també, no ho sabia, això.
I que després d'investigar,
molt bé.
Perquè és el que fem aquí,
investigació.
El millor periodístic, creació de Nando Jubany. El tema gairebé ha desembocat en un conflicte diplomàtic gràcies a la piulada de l'ambaixador del Regne Unit, el senyor Hugh Elliott, que diu «Chorizo, sí. Paella, sí. Croqueta, sí, sí. Todo junto. Marks & Spencer, ¿qué habéis hecho?» Aviam.
A veure, s'hauria de provar.
Però és que, això és no em queda clar si el tuit del senyor Elliot és a favor o en contra.
És en contra.
Jo diria que és en contra perquè...
Ell ve a dir, a mi m'agrada el xurís, m'agrada la paella, m'agrada la croqueta, però junt,
tot junt...
I llavors qüestiona el bon fer de Marks & Spencer.
Però jo estic a favor de la candela que diu és que s'ha de provar.
S'ha de provar. Sí,
és el mateix que diu el senyor Hugh Elliot una mica després en la seva timeline de Twitter. És probable que l'ambaixada hagi sonat el telèfon vermell, aquell de les emergències, de les coses realment importants. Perquè el mateix Hugh Elliot ha protagonitzat una recollida de cable antològica amb el següent tuit. Todavía tengo que probar algo del supermercado Marks & Spencer que no me haya encantado. Bien, fins ara, a mi mai m'han fallat.
Clar. Apagant un possible incendi diplomàtic ben fet.
Diu, ¿quién sabe? Igual nos tenemos que comer también nuestras palabras.
Barras.
Barrassa, eh?
Bona barrassa.
Que li va primer ficat la pota, i ara recull cable.
Hi ha hagut trucada, seguríssim.
Segur, oi?
Seguríssim.
Sí? Bueno, és que el Nando ja s'ha plantat a Downons, allà mateix. Agafant la moto,
prova les croquetes.
Jo m'esperava algú de Marks & Spencer trucant, però si és en Nando...
És que jo crec que hi ha hagut 3 trucades. La del Nando, la del Spencer, la del Marc...
La de Marc.
La dels dos, i la de l'ambaixador.
I la del rei d'Anglaterra.
Home...
En Carles?
Segur, home, però això, Marks & Spencer no és estrictament britànic, això. Clar, sí, això s'ha de defensar capa i espasa.
Les Harrods, no? Hi ha Harrods.
Aquí jo sí que hi ha perdut.
Sí, home, els Harrods, sí, que és el que va sortir la Lady Di.
I el Primark, el Fayet.
Harrod Cake.
Clar, dic el Harrod com si el senyor... Com si el comercial hagués sortit amb la Lady Di.
El senyor Harrod.
El senyor Harrod.
Deixeu-me dir que estic mortalment a favor d'aquest invent d'en Nando Jubany, d'entrada, i frontalment en contra dels fanàtics de les xarxes, els puristes de la paella i detractors de la creativitat sense límits a la cuina. D'entrada, tot allò que sigui arrebossat, endavant.
Endavant, eh?
Sempre. Mm-hmm. L'arrebossat millora tots els plats.
Sí, sí.
Estarem d'acord, eh?
Sí.
I si és... No estarem d'acord.
No, jo depèn, perquè a vegades sí.
Per què?
A mi no m'acaba de sentar, saps allò que dius?
Ah,
que
no se'l posa bé.
És el fregit.
Ah, fregit. Sí, el l'oli.
No culpis l'arrebossat, culpa el fregit.
El problema és l'oli. Si l'oli està massa utilitzat, aleshores et senta malament. Si l'oli no, però clar, amb el preu que val or, ai, el preu que val oli, que és or...
Sí, sí, ja ho dius bé, ja ho dius bé.
No t'has equivocat. Jo, carn arrebossada a la matinada, allò que arribes...
Oh, fresca.
D'una reunió.
D'última hora.
Una reunió que s'ha allargat fins a les 4 o les 5 del matí. I obres a nevera, ni les calfes.
Res.
Boníssim.
Allò és una delícia. Mm-hmm. Després, us agrada la morcilla d'arròs?
La morcilla
gens,
d'arròs?
Això no, gens.
Ai, en el no té cas molta de la gent ceba. Que li agrada, si la reboseu, ja som a mig camí de la croqueta de la paella. Perquè la morcilla porta arròs, ho arreboses i ja ho tens. Xurís, deliciós. A mi m'encanta.
Bo.
Tot sofregit amb un toc de xurís, guanya 10.000 reguinyolis com a mínim. Per tant, jo no hi veig problema en lloc que al final l'envoltori no enganya. Diu així, l'envoltori. Spanish chorizo, paella, croquetes.
Perfecte. Jo crec que han anat a Google i han buscat les paraules més buscades
paella.
De la gastronomia espanyola.
Paella.
En anglès.
Falta sangria.
I què diu més? Què diu més, aquest?
Diu, handmade in Spain with paella rice, que ve a dir fetes a mà a Espanya amb arròs paella, que jo aquí primer m'he passat de llest i he pensat, si és arròs de paella, no hi ha problema. Però es veu que l'arròs paella és paella.
Clar.
No vull dir que no és el tipus d'arròs, sinó que la paella es diu arròs paella.
Arròs paella.
No es diu paella.
No, perquè l'arròs no hi ha un tipus d'arròs que es digui paella. Hi ha
no
el bomba,
bomba
i el...
Ah, el bomba, que bo.
Però, bueno, sí. Però és arròs bomba,
sí.
No és arròs paella.
Ja, jo pensava que tenia la clau de l'assumpte, però després he vist que no, que també s'ha recollit cable. Després diu smoky chorizo, que seria xorís fumat, saffron, que seria safrà, i creme y bechamel sauce. Uh-huh. Salsa de crema bechamel. Tots aquests ítems, en principi, són els que podeu trobar dins de la croqueta. Per tant, no, jo és que no hi veig cap mena de... O sigui, no ha enganyat a ningú. No,
no, no.
No hi ha cap mena de problema.
No hi ha debat, aquí.
O sigui, hi ha una paella per una banda, després hi ha un xoriço, després hi ha safrà,
home,
després hi ha bechamel.
Claríssim,
ja està.
Claríssim.
Deixeu que la gent cuini i mengi el que vulgui, com vulgui, que al final ens ho farem per tot. I Twitter sembla un pati d'escola bressol ple de nens petits bramant.
A comer croquetas, te pones la servilleta, la servilleta.
Això també ho escolta la Marina, no?
Sí, sí, sí.
De fet, aquesta era la tercera del seu rànquing de Spotify.
Va, 2 minuts que ha passat de les 3, molt probablement estigueu dinant ara mateix. Nosaltres anem a publicitat. Fem un mos i tornem ja. Avui la penúltima hora arribarà més penúltima hora que mai, perquè encara estem tenint problemes de connexió amb el lloc dels fets.
Home,
amb
natural.
La nostra corresponsalia.
És que avui...
Anirem connectant, a veure si tenim rada. Més sort. Però anem a publicitat i a la tornada, notícies vintage.
Del plato a la boca. Del plato a la boca. Del plato a la boca. Se pasea la cuchara.
Radio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La Mercè! Oh, Dios mío! Eres preciosa, si la gente viera fuera de antena, ¿cómo eres? Es que eres tremenda, tía. Eres maravillosa. Pero es que enciende el micro, se enciende el piloto rojo y te pones muy formal. Vale, muchas gracias.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Thank you.
passant de les 3, abans de passar les notícies vintage, això que diré ara no és notícia vintage, sinó que és l'última hora que ens acaba d'arribar des d'informatius, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, rebrà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el proper dijous 21 de desembre.
Ep.
Fum, fum. Al Palau de la Generalitat.
El dia abans de la grossa de Nadal.
Grossa de Nadal. Serà la primera trobada institucional.
Menjaran torrons, no? Faran cosetes així de Nadal.
Carnellets.
Sí. Ah, que li porti.
Clar.
Bueno, mira.
Quedarem bé.
Aquesta és l'última hora, aquesta notícia que és l'última hora, que acabem de saber, que ens acaben de passar els nostres companys informatius, que us ampliarem en el punt horari de les 4 des d'informatius de Ràdio Estel. Però abans, ara sí que fem un viatge en el temps cap a les notícies vintage.
Del 30 de novembre de 1923. Divendres, i el diari portava una secció que es deia Correspondència Femenina de Floralia, que consistia en que les...
En
que la flor, sí, Correspondència Femenina de Floralia, que consistia... Sí, que la Floralia contestava dubtes de tots tipus que tinguessin les senyores de l'època.
Això està bé.
D'acord? Llavors, el mètode era el següent. Enviaves una carta al diari, el diari li enviava la Floraila, perquè la Floraila no vivia a la redacció del diari. La Floraila... Costa una mica, quan ho has de patir diverses vegades. La responia i després el diari les publicava. Problema, que el diari publicava les respostes sense les preguntes.
Ai.
De manera que només la senyora en qüestió que havia enviat la carta sabia exactament a què es referia la resposta de la Floraila. Però la resta de gent... s'ho havia d'imaginar. Llavors, per això avui us vull fer jugar al joc d'endevina quina pregunta li van fer a la Floralia. D'acord? O sigui, de veritat, se m'està encallant la llengua cada cop que ho dic.
És que és complicat, eh?
Floralia.
Floralia.
Jo crec que també es va inventar el nom. Jo us explicaré el remei. Jo us explico el que va dir la Floralia, vale? El remei o la solució que els hi donava a les senyores, i vosaltres haureu de llançar una possible pregunta. I ja us dic ara que jo no tinc la resposta correcta perquè no en el diari no hi és, d'acord?
Consensuem-ho.
Sí, vull dir, és una mica de... Què hauríem de preguntar, d'acord? Vinga, música de consultori de 1926. Aquella coseta de fons
sí,
de 1926.
Com perquè... si estessin obrint un polvoron.
Sí, perquè no es gravava bé abans, no es gravava bé. Querida Terecina.
Terecina.
Això és la resposta de la Floralia a la Terecina.
Claro, claro.
Generalment acostumaven a ser pseudònims, és a dir, no eren noms reals, perquè també la gent amagava les preguntes i amagava els noms, d'acord?
Per si de cas.
Li respon la Floralia. Diu, usted necesita una parte de amoníaco, dos de agua oxigenada y una de zumo de limón. Póngaselo como dice y quedará satisfecha.
Carai.
A veure, la primera part a mi em fa pensar que és per netejar alguna cosa.
Sí,
no sé,
sens dubte.
Amonia, caigua oxigenada, zumo de limón, però clar, póngaselo como dice y quedará satisfeta. A mi això em descol·loca completament què he de netejar.
Clar, però tu pensa que és del 26.
Okay.
No, clar, és del 26. Llavors quedarà satisfeta la mujer... M'entens el que et vull dir? Ha de ser algú de neteja del terra o de...
Ah, o un aperitiu per la sogra. O pel sogro.
O limpieza del marido.
No,
póngaselo a él...
No, jo crec que és algo de... Bueno, no ho sé, jo, és la meva teoria.
A mi el quedarà satisfeta i póngaselo, és que com te l'has de posar tu mateixa. Llavors he pensat, potser s'ha de netejar alguna cosa d'ella, però és igual. No sé, a mi ja...
Sí, sí. És difícil. Amoníaca, agua oxigenada i llimona.
Sí, vull dir que qui... A veure, si ara mateix hi ha algú que ens està escoltant que això ho utilitza...
Home, sí, que ens ho digui.
Que ens ho expliqui.
Póngaselo al suelo.
En fi...
No, jo això veig una recepta d'un aperitiu... Allò per algú, el típic veí que no t'acaba de caure bé...
Oxigenada.
I póngaselo.
Home, esclar, és que si no et cau bé el veí... Jo crec que és algú de neteja.
Vinga. Sí. La Teresina fa una altra pregunta, perquè la Floralia li llança una altra resposta, que és... La resposta de Floralia és... Les visites passades los 3 meses. Quina pregunta diríeu que no faria la Teresina?
Una operació.
Teresina.
Una operació quirúrgica. Part.
Jo he pensat en un part.
Sí.
No ho sé, però...
Passades les 3 meses seria glòria, eh?
Però clar, que no sabíem la pregunta...
Si netejava el terra, el deixava impoluto per després que la gent no li vingués a visitar en 3 mesos, ja l'has liat.
L'hem brotat una altra vegada.
Per això he trobat una... M'ha fet molta gràcia aquesta part del diari que diu sense la pregunta, vaya gràcia la secció. Sí. Però bé, ho devia petar perquè estava en portada. Vull dir, és que t'ho trobaves, eh? Vinga, va. Nova resposta, en aquesta ocasió, a una admiradora.
Floraida.
Una admiradora perquè posava que escrivia l'admiradora. Abans era la Teresina, però ara posa admiradora.
Admiradora.
Diu, son cómodos y bonitos y se siguen poniendo en todas las partes porque están en verdadero furor.
Quina pregunta creieu que li feien a la Floràlia? Aquí sí que sé la pregunta.
Aquí sí que sé la pregunta. Sabates, uns talons.
Perquè s'entenia pel context.
A veure, a veure.
Tu dius que són còmodos i bonitos i se siguen poniendo en todas partes perquè estan en verdadero furor.
Ostres. Jo crec que algú de roba.
Tu dius, has dit talons, tu o...
Unes arracades.
I tu?
Es que jo, això de que se pongan en todas partes...
Ah, unes ombreres, unes ombreres.
No canviïs, Marta, no canviïs. Diu, perquè la pregunta era, ¿siguen usándose los pendientes largos?
Ai,
sí,
mira, doncs anaves bé.
Aquí anaves bé. Va, nova resposta dirigida a una entusiasta del directorio, perquè el directorio devia ser la secció de la Floral.
No sé.
Lo que es hoy día, con unas pinzas, aguja y bisturí, se hacen la mar de transformaciones como las que usted adjunta.
¿Com?
Quina pregunta diríeu que feia l'entusiasta del directorio a la Floràlia?
Mare meva.
Lo que és hoy en día, no entenc res.
Lo que es en día, con unas pinzas, aguja y bisturí, se hacen mar de transformaciones como la que usted apunta.
I això el 26.
Jo crec que hi ha la cirurgia estètica i està apuntant maneres.
Pot ser,
26,
cap punt.
Perquè si no, no s'entén. Va, i acabem amb la consulta d'una rubia barcelonesa.
Carai.
La resposta que li dona la Floràlia és... No es problema de fácil solución porque hay que atar muchos cabos y tener en cuenta muchos detalles.
Ui, això no és pinta foscot.
Això és una resposta que hauria de fer servir bastant, no? Estàs d'aquestes com...
Per no dir,
copy
no en
page.
Tinc ni idea.
Exacte.
Sí, sí, sí.
La comodí, comodí.
Doncs
no en tinc ni idea.
Jo he pensat que estava la rúbia de Barcelona, barcelonesa, pensava que estava planejant un assassinat o alguna cosa semblant.
És lletxot, sí, alguna cosa lletxot.
No és fàcil solució, has d'atar muchos cabos, sí, i has de tenir en compte molts detalls. Bé, més coses. El dia 1 de desembre, és a dir, l'endemà, el rei i la reina desembarcarien al port de Barcelona.
Ep.
El rei eren don Alfonso i doña Victoria Eugenia. Tot Barcelona anava mig boig amb l'arribada dels reis. La gent de la calle Fernando havia demanat a l'alcalde de Barcelona que tornés a col·locar fins i tot uns llums monumentals que s'havien estrenat durant les festivitats extraordinàries de 1902 de la patrona de la ciutat, Nuestra Senyora de les Mercedes, i l'alcalde havia dit que sí. Les floristes de les Rambles havien suplicat també l'alcalde que els hi deixés fer el ram de flors de la ciutat, que la ciutat entregaria a la reina com a obsequi de benvinguda, i l'alcalde havia dit... Sí, ho havien suplicat, i l'alcalde havia dit que sí.
Que sí.
El bisbe havia enviat una carta a tots els mossens perquè el dia que arribessin els reis, les campanes de tots els campanars de Barcelona repiquessin fort. I l'alcalde havia dit que sí. 59 ajuntaments de Catalunya havien demanat assistir a la recepció oficial dels reis, i l'alcalde havia dit que sí. L'abat de Montserrat volia regalar al rei una imatge de la Verge esculpida en relleu sobre una pedra de la muntanya i amb incrustacions d'or. I l'alcalde havia dit que sí. La Junta Sindical del Col·legi d'Agents de Can Viborsa havien demanat un dia inhàbil per estar a tope amb la celebració.
Quines guilles.
I l'alcalde havia dit que sí. La Junta del Port de Barcelona havia demanat anar a rebre els reis davant mateix del vaixell. I l'alcalde havia dit que sí. I una munió de gent preparada sense saber l'hora exacta de l'arribada de ses majestats dels reis estaven allà, ja us dic, preparada,
de fans,
perquè no se sabia quan arribava el rei, d'acord? Perquè tratándose de un viaje de por mar, és difícil fijar la hora exacta en què els reis desembarcaran en esta ciutat. I l'alcalde havia dit, pues vale, pues que lleguen cuando quieran. Va, i acabem amb Rússia. La cançó es diu Russian Woman, no sé si canten en rus o estan insultant el món, però m'és igual, he pensat, tu tira. El cas és que el novembre de 1923 Rússia estava patint una onada de calor. Al novembre de 1923, como no se había conocido desde hacía 50 años. En les últimes setmanes, els termòmetres havien pujat fins als 23 graus i això estava provocant problemes greus a la collita, perquè els grans de cereals o del que fossin, els russos els planten al setembre i a l'octubre comencen a germinar, però sota la neu. Què passa? Com que ara no hi havia neu, doncs aleshores estaven començant a germinar i hi haurien noves nevades i ho matarien tot. I estaven super preocupats els russos.
Veus?
Novembre de 1926 i no hi havia neu a Rússia.
Ja ens queixem ara.
Déu meu. Bueno, mira, fem una cosa. Tornem a l'actualitat. Gràcies, Candela, per aquestes vintage. I
l'alcalde diu que sí,
sempre
que podem tornar.
Sí,
que
no?
Podem tornar.
Alcalde, tu què dius? Que sí? Va, tira. Un minut per un quart de quatre. Hem de fer la digestió, Jarque.
Sí.
Demà hi ha primer de desembre.
És així. Això és
ja
així.
Ja està, ja ho tenim.
Això és oficial.
Nadal ja el tenim aquí. Amb qui faràs la digestió?
Doncs mira, avui parlarem precisament del Sant Jordi de Nadal amb la codirectora del 3C, que és la Erika Fortis.
Vinga, fins ara. No es fa.
Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ai, la tornada a l'escola i a la rutina em té esgotadíssima. Tu com ho fas? Jo et veig sempre amb les piles carregades.
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000 de Laboratoris Marnis. Royal Provite 5000 conté gelea reial pura i em fa sentir aquest extra de vitalitat. Troba-la a Arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara demana el teu pack 2x1 amb Royal Provite 5000. I de regal VitaHelp, vitamina C més zinc. A més, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-los i participa. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Dèiem que demà ja és 1 de desembre, però... Espereu-vos, perquè si us agrada molt el dia de Sant Jordi, si no, ja sabem que demà és 1 de desembre, torno a remarcar-ho, és Harke, però si us agrada molt el dia de Sant Jordi, saps, tot l'ambient que s'hi respira, els llibres, les roses, us sembla que potser es farà llarga l'espera fins a l'abril del 2024, i no patiu, perquè podreu celebrar-ho aquest cap de setmana. Aquest dissabte, durant tot el dia, l'antiga fàbrica Estrella d'Am serà...
Sí.
Sant Jordi, eh?
Això és així. Serà la desena edició del Sant Jordi de Nadal, una fira literària d'hivern organitzada pel 3C, que ha tingut una mitjana de 10.000 inscrits en les 9 edicions anteriors i que pretén superar-se en aquesta celebració. Mercè, que com deia, serà aquest dissabte. Per parlar d'aquest Sant Jordi de Nadal, és un plaer saludar aquesta hora l'Èrica Fortis, que és codirectora del 3C. Èrica, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, encantada. Amb vosaltres, què tal?
Doncs molt bé, sorpresos d'aquest Sant Jordi de Nadal. Nosaltres, que ens agrada tant el Sant Jordi, doncs mira, ja el podrem començar a celebrar, podrem començar a escalfar motors aquest dissabte a la fàbrica, a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am. Com esteu? Com estan aquests dies previs a la gran festa de dissabte? No sé si ja ho teniu tot a punt o encara falten alguns detalls.
Ho tenim tot preparat, està tot a punt. Estem, bueno, una mica nerviosos ara, també, no ens enganyarem, però molt contents de la rebuda que ha tingut aquest desè aniversari del Sant Jordi de Nadal. I res, esperant que arribi el dia ja, perquè ho tenim tot en marxa i serà una gran festa.
Clar, és gairebé obligat fer el paral·lelisme, no?, amb el Sant Jordi del 23 d'abril. No sé si respira més o menys el mateix ambient que es viu això, en plena primavera, els dies, doncs, en aquest Sant Jordi de Nadal, Èrica.
Doncs aquesta és una mica la intenció. L'intenció és que es respiri aquest ambient, no? En ple, que estigui tot ple d'autors, d'editors, de crítics, que hi hagi una mica aquest ambient que es respira durant el Sant Jordi aquí a Barcelona i arreu del territori. I aquesta és una mica la nostra intenció. I també fem tot el que fem perquè al final l'objectiu principal és descentralitzar la venda de llibres, que no només es centri en una única data a l'any, no? Que tots aneu a Sant Jordi i dius, bueno, avui compro tres llibres, però després ja me n'oblido durant tot l'any. Doncs no, la idea és descentralitzar-ho i que la gent compri llibres per Nadal, perquè quin millor regal pot haver per nens i per adults que regalar literatura.
Molt bé, de fet, avui també aquí al programa ens visiten dues de les protagonistes de La Història Interminable, aquest musical, que podem veure al Teatre Apolo, i precisament també un musical que és dedicat a això, no?, a la literatura, i que és també un homenatge a la lectura, que avui, mira, també tractarem avui aquí al programa a partir de les 4. Èrica, un altre dels moments doncs més esperats d'aquestes diades de Sant Jordi són les signatures, no?, dels autors, que ara repassarem alguns noms, però no sé si en aquest Sant Jordi de Nadal també en signen i si en aquest cas, clar, ho han de fer amb guants perquè el fred, doncs això, sobretot aquestes dates, doncs ja s'imposa.
Sí, no, però tenim tot ben preparat, eh? No els, passem, no els fem passar fred als autors. Sí que hi haurà punt d'assignatures, com cada any, cada vegada que acabin una de les taules rodones o una conferència, passaran pel punt d'assignatures per poder signar aquests llibres a tots els assistents que vinguin a visitar-nos. Sí. I la veritat és que contents també del cartell que hem arribat a fer aquest any amb tots els autors i autores que vindran a signar.
Sí, repassem una mica aquests noms. Sí. Èrica, perquè teniu el Xavier Bor, Roger de Gràcia, Mara Jiménez, la Maica Navarro, Lil Dami, no? que s'estrena en aquesta aventura literària.
Sí. Doncs tenim també la... Bueno, estem encara... Hi ha algunes persones que no sé si podran signar, però en principi signar tothom. També hi ha la Laura Pons, que és una Instagramer foodie molt coneguda. També tindrem a l'Arnau París, tindrem també acompanyant-nos la de Parellada, amb el seu nou llibre, també. Vull dir que ja serà ple d'autors i autores, i després la part més familiar, no? Com has ben dit, el Lil Dami, amb el seu nou llibre. La de Maris Cadavert també ve, obre el Sant Jordi a les 11 del matí amb els Mosquits, que és el seu nou llibre, que convidarà tot el públic familiar, doncs, a cantar i a llegir amb ella. Vull dir que serà molt, molt xulo.
I per tota la família, que això també està molt bé. Deixa'm destacar també un nom, que és el de la Maria Barbal, la gran Maria Barbal, pallaresa, i que, per tant, també és un gust rebre aquí la ciutat, no? Doncs que potser s'hi deixa caure no tant com a molts ens agradaria. Ara apuntaves tu que teniu a Parellada, i em sembla que els que tinguin gana també, doncs, tindran una cita amb aquí, precisament, en aquesta fira de Sant Jordi de Nadal, perquè també hi haurà moltes propostes gastronòmiques.
Sí, tenim una taula preparada per als més foodies, i també tenint en compte que va ser la gala de les Michelin els últims dies, tenim una taula Michelin, com nosaltres li diem.
Ah, molt bé. I qui hi tindreu?
Doncs, com et comentava, hi ha l'Ada Parellà, l'Arnau París, que va ser guanyador de Masterchef, també hi ha la Laura Pons, i hi ha una persona que encara no podem desvetllar, que segurament, si tot va com ha d'anar, la tindrem també sobre la taula, i a més la moderarà la Judit Càlix, que és la directora de la revista Cuina.
Ah, molt bé. Referent aquí, d'una edició, publicació referent de cuina i de gastronomia d'aquí de casa nostra. Exacte. Deixa'm preguntar-te si en aquesta taula... Digue'm, perdona, Èrica.
No, perdona, anava a dir que és el plat fort final aquesta taula gastronòmica.
Sí, si no m'equivoco, això serà a les 7, el dissabte a les 7 de la tarda, amb aquesta xerrada sobre gastronomia, que deixa'm preguntar-te si podrem veure alguna de les dels premiats que vam poder veure també a la gala d'aquests premis Michelin, que es va celebrar a Barcelona al Fòrum.
Doncs no podrà ser en aquesta ocasió. Ho vam intentar, però no, en aquesta ocasió no tindrem a ningú dels premiats de la gala. Yes. Però sí que és veritat que, encara que no els tinguem, tenim una representativitat també gastronòmica d'aquí, de casa nostra, que ells sols ja es menjaran l'escenari, i serà espectacular, segur.
Fantàstic. Escolta, deixa'm preguntar-te, perquè ara tu parlaves d'aquesta xerrada sobre gastronomia, que això serà a les 7, i després avui, aquest any també, aprofitant l'exposició, que està tenint molt d'èxit, teniu aquesta taula rodona dels 25 anys de l'arribada de Harry Potter, precisament amb la Laura Escurihuela, que és la traductora dels primers llibres de Harry Potter al català, Èrica.
Exacte. Bueno, aquest també és el plat fort final de la sala de bàscules, perquè tota la programació més adulta té lloc a la sala de màquines. Dalt de l'antiga fàbrica d'Estrella Damm, a la sala de bàscules, passa tot el que és per públic familiar. I aquesta és l'última trobada del dissabte, dia 2, celebrant els 25 anys de Harry Potter amb la Laura, per exemple, com bé deies. També tindrem la persona que li posa veu a Daniel Radcliffe, al Harry Potter.
Sí.
I, a més, la persona que ara...
El Mitsuru, no? Que ens va visitar aquí, el Masumi Mutsuda, perdona.
Masumi Mutsuda.
Ara.
És un nom complicat, però ja veureu que posa veu a molts altres personatges.
Sí.
El de Spider-Man, etc. Vull dir que la veu segur que us sona a tots.
Ens va visitar l'any passat, i va ser un plaer tenir-lo. Deixa'm preguntar-te, Èrica, perquè també una de les grans protagonistes del Sant Jordi a l'abril és la rosa. No sé si ara, aquesta temporada d'hivern, també hi podrem trobar flors d'hivern més típiques, com per exemple dàlies o hibiscus, o de moment el tema de la flora no el toqueu.
Nosaltres el tema de la flor encara no l'estem tocant massa, però el que sí que et puc dir és que estarà tot decorat de Nadal, que serà com un mercadillo navideño d'aquests típics que tothom hi va ara allà a França, no?
Sí.
A França. I el que sí que tindrem serà molta representativitat del Nadal, vull dir, al final és Sant Jordi de Nadal, no? Uh-huh. El que no tindrem tant serà la presència aquesta d'aquestes flors, però sí que això es nodrirà amb tot el que té a veure amb el Nadal i tot el que són les plantes de Nadal.
Deixa'm dir que no sou pas gaire lluny de l'Hospital de Sant Pau, on també tenen aquestes fantàstiques llums de Nadal. Per tant, mira, qui vulgui pot fer un recorregut per tota aquesta zona de Barcelona i gaudir de les llums i de la il·luminació nadalenca. Escolta, deixa'm per anar acabant. Èrica, com no sé si teniu aforament limitat, si s'han de reservar entrades, com ho han de fer els que vulguin venir fins a la fàbrica aquest dissabte?
Doncs no tenim aforament limitat, vull dir que volem que l'acollida sigui ben gran i que vingui qui vulgui, perquè com al final es pot anar sortint i entrant del recinte quan la gent ho desitgi,
sí.
Doncs la intenció és que tothom qui vulgui passar-se, fins i tot gent que pugui passar per davant de la fàbrica Estrella Damm aquell dia, doncs que pugui entrar, l'únic que s'ha de fer és un registre ràpid a través del nostre web. Si la gent arriba allà, ja veurà que té QRs per tot arreu per poder fer aquell registre just a la pròpia entrada. I res, és gratuïta i és per tothom, per tots els públics. Hem planejat activitats diverses per tothom, perquè tant grans com petits s'ho passin d'allò més bé. Hi ha concerts, hi ha pintacares, hi ha activitats i tallers pels més petits i també pels més grans. Vull dir que serà molt xulo. Tenim el concert final de festa, a més, que això no ho he dit, del d'en Pere Albo i el Convoy.
Mm-hmm. Sí, exacte. Bueno, això serà a les 8, eh?
Això serà a les 8. Mm-hmm. Farem una mica d'acte de... Bueno, bufarem les espelmes, no?, d'aquests 10 anys, i just començarà el concert del d'en Pere Albo i el Convoy i acabarem un final de festa ben gran.
Perfecte. Un concert que, deixa'm dir, serà d'una hora, que això està molt bé, eh? Condensar-ho i les coses, si són bones i breus, no, doblement bones. Per tant, una horeta de concert per tancar aquest final de festa per celebrar també aquests 10 anys del Sant Jordi de Nadal de 3C. Èrica, esperem que vagi molt bé aquesta festassa de la literatura en època, doncs, d'hivern. Aquest Sant Jordi de Nadal del 3C, Èrica Fortis, codirectora del 3C. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i que això, que vengueu molts llibres i que seguim gaudint de la literatura per molts més anys.
Exacte, veniu a comprar llibres i veniu a viure el Sant Jordi de Nadal amb nosaltres, esteu tots i totes convidats, i moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos i tornar-nos a aquest espai.
Fantàstic, gràcies a vosaltres, Èrica, bona tarda.
Que vagi molt bé, gràcies.
Adéu.
Radio Estel. Ens agraden els bons moments. Moments per estimar, per abraçar, per estar amb els amics. Moments per descobrir, per estar amb la família. Moments per jugar. La felicitat consisteix en aquests petits moments. I perquè només t'hagis de preocupar de gaudir-los, confia en Cal Magí. Des de 1964 t'oferim la millor carn i embotits elaborats pels millors artesans. Ara, Cal Magí, entra a casa teva. Fes la teva comanda online a casamagí.com i te la portem a casa. casamagí.com. Qualitat artesanal a la teva taula. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Hi ha una escola perduda allà al mig del Montseny.
Segons arribem al punt de 2:15 de la tarda, estàs escoltant el Fabricació Pròpia a Ràdio Estel, Fabricant la Tarda plegats. Fabricant la Tarda d'aquest dijous 30 de novembre. Hi ha professors que marquen de per vida. La seva passió, les seves ganes d'ensenyar, els seus mètodes innovadors i també les seves ganes d'aprendre. Professors que molt probablement van més enllà de la lliçó i que connecten amb nosaltres, doncs, això d'una manera especial, convertint-se fins i tot a vegades en una espècie de guies vitals o referents professionals. I això possiblement és el que va esdevenir la mestra Rosa Sensat per aquells alumnes que la van conèixer a principis del segle XX. Aquest any se celebren els 150 anys del seu naixement i per això volem parlar de la seva figura avui al Fabricació Pròpia. Qui era Rosa Sensat? Què va suposar per l'escola catalana i per què va ser una pionera? Per parlar-ne, tenim a l'altre costat del telèfon, sempre és un goig tenir a l'Anna Pagès, professora d'Història de l'Educació de la Facultat de Blanquerna, Ramon Llull. Què tal, Anna, com estàs? Molt bona tarda.
Hola, què tal, com esteu? Molt bé.
Anna, fixa't tu que, clar, amb aquesta introducció, avui parlem de Rosa Sensat, però abans de parlar de la Rosa Sensat sí que m'ha vingut al cap, i de ben segur que tu també, un referent de l'actual historiografia catalana com és Joan B. Culla, que ens ha deixat aquesta setmana, no? I venint al cap com a mestre, com a referent, sobretot una de les seves frases mítiques després de 46 anys fent classe a la Universitat Autònoma de Barcelona, me recordo d'una frase que deia: "Enyoro tant les classes que ensumiu, que en dono", no? Quan ja estava malalt. Quin record, quina imatge tens del professor Joan B. Culla, Anna?
Aquesta frase és tan bonica, i és una frase que a tots ens ha arribat. Tots els que ens sentim còmodes donant classe amb els estudiants i que tenim una certa vocació, ens ha arribat molt aquesta frase, no? Perquè somiar és, en el fons, la projecció d'un desig. I el professor Joan B. Culla era una persona tan precisa en el llenguatge, posava tants exemples, i també era capaç d'introduir una certa distància entre el que explicava i això que anomenem ara les emocions del moment o les coses divertides. O sigui, ell no pretenia que la classe fos divertida, sinó que fos interessant. I trobava la manera de que això passés. Crec que el gran professor és el que és capaç, justament, no?, de transmetre una cosa que pot ser molt difícil, fent-la interessant i no necessàriament divertida pel gran públic.
Bueno, i de fet, aquests dies, així, aquesta sensibilitat, no?, que deies tu, aquest voler transmetre, s'ha vist a les xarxes socials amb aquestes mostres de suport, no?, i de condol, sí, per la figura de Joan B. Culla, dels alumnes, no?, que havien estat, sí, sí, amb ell a les classes, no?, de com s'acomiadaven d'ell. Doncs, clar, avui hem pensat, ostres, parlant de Rosa Sensat, no?, també el nostre record també a la figura de Joan B. Culla, sens dubte. Un gran mestre de vida, no?, podríem dir, Anna.
Sí, sí. Una persona, un referent en un sentit ampli, no solament pel que fa al coneixement i a la capacitat de transmissió, sinó també com a model. Uh-huh. El model d'una persona molt curiosa per totes les coses, que recollia materials de tot arreu, anava a tots els mítings dels partits polítics per intentar entendre, no?, la diferència. Des d'un l'altre plantejava les coses. I això és una cosa que, malauradament, com que vivim en una societat tan centrada en si mateixa, estem cada vegada més.
Bueno, doncs ara sí, et sembla també, clar, parlant d'aquesta mena de professors, no?, que són professors molt concrets, que són els que et contagien aquesta passió i que el recordes sempre, tu havies tingut, o has tingut un professor també, com el Joan B. Culla, no?, com Rosa Sensat?
Sí, jo he tingut de professor a l'Octavi Follat i Genís, que va ser professor de Filosofia de l'Educació a la Universitat Autònoma de Barcelona, i després va ser el meu director de tesi. La tesi doctoral la vaig fer amb ell. I ell ara té 95 anys, serà 95 anys el 12 de gener.
Uau.
I és una persona que està en perfecte estat mental. És a dir, quan parlo per telèfon encara avui, doncs em fa una classe per telèfon. Una cosa dels clàssics, dels romans, dels grecs, dels grans autors. I no és una persona que es repeteixi, sinó que és una persona que planteja preguntes i té una gran lucidesa intel·lectual. És una cosa impressionant. I aquests professors, Mercè, que han estat per nosaltres tan importants, són part de la nostra família.
Sí, sí, és que és això, no?, que part, és aquesta sensació que ells són família, no?, d'alguna manera. Sí. Tu creus que Rosa Sensat també va ser una professora així?
Sí, sí, sí. Rosa Sensat és família per molts de nosaltres que ens hem interessat pel fenomen de l'escola nova, no?, de l'època, del tombant del segle XX, Rosa Sensat és molt coneguda perquè va ser la primera directora de l'Escola del Bosc, que es va inaugurar a Montjuïc l'any 1914. Però també és important saber que Rosa Sensat és un exemple del que els moviments feministes de totes les èpoques han reclamat per les dones, no? És a dir, ella es va quedar orfa de pare molt jove, quan tenia 9 anys, i la seva mare va adonar-se que la nena era intel·ligent i que servia per estudiar. I la mare era brodadora i va estalviar molt per poder posar-li un professor a casa que li permetés seguir estudiant. I, ella és un exemple de com amb 15 anys ja va tenir el títol de mestra en aquella època, perquè era una persona molt interessada pels estudis, però també que va tenir una mare que va saber reconèixer en aquesta nena, no?, l'interès per seguir aprenent. I això és una cosa que els educadors és central, no? És a dir, com reconèixer en els més petits aquest desig de saber, aquesta curiositat pel món. I Rosa Sensat va ser una d'aquestes persones que va saber copsar la importància d'estar en contacte amb la realitat i com ajudar els nens, no?, a estar en contacte amb la realitat. Nosaltres vivim avui una època en què estar en contacte amb la realitat no és una cosa que es pugui donar per suposada, més aviat al contrari. Estem desconnectats de la realitat.
Sí,
no?
Ara ho estava pensant.
És petit.
Clar.
I llavors, jo crec que per això el model de Rosa Sensat, per moltes raons és important, però una de les més importants és aquest contacte i aquesta interacció amb el món que ens envolta, que és una cosa molt dels mestres de l'època, i ell en particular a l'Escola del Bosc.
Clar, també va impulsar, Anna, canvis en el professorat, no? No tan sols en els propis alumnes.
Sí, perquè tota aquesta gent eren pioners. Pioners com els que han anat a l'Oest, en el sentit de... El pioner que és el cop que obre camins.
Sí.
I, Rosa Sensat comença a treballar a l'Escola del Bosc el 8 de maig de 1914, quan el 1914 a l'Escola d'Europa hi havia la Primera Guerra, i aquí obríem escola. I ella explica que el primer dia plovia molt, i no hi havia escales mecàniques per pujar fins a Montjuïc en aquella època. Una pluja de primavera, el 8 de maig, era una pluja de primavera, i ella diu, per sort, ningú s'ha fet mal, perquè els nens que eren nens malalts, els que anaven a l'Escola del Bosc, nens amb problemes pulmonars, amb anèmies, que venien de barris de Barcelona molt tancats i amb molta humitat, i ella deia, han pujat a la muntanya, no s'han cansat excessivament, ningú ha pres mal, ningú ha caigut, ningú s'ha marejat, i això per ella era ja com un gran començament, no?
Clar, perquè, a veure, aquest any es commemoren els 150 anys del naixement de Rosa Sensat. A ella se li atribueix la frase, Anna, ens cal perdre el temps per poder guanyar-lo després. Jo crec que és important aquí també remarcar en quin context, no?, va dir aquesta frase.
Aquesta és una frase extreta del diari que va escriure Rosa Sensat els primers anys de l'Escola del Mar. I és un diari manuscrit amb uns quaderns que està guardat a la biblioteca Rosa Sensat, a la biblioteca de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Sí. Però que està digitalitzat, per qui vulgui llegir-lo, està digitalitzat a la Memòria Digital de Catalunya, que és un recurs d'internet absolutament extraordinari que està a l'abast de tothom. I el dia 14 de maig de 1914, fàcil de recordar, Rosa Sensat escriu una entrada al diari, comentant una mica el nivell de coneixements en què arriben aquestes nenes. I, en principi, l'Escola del Bosc era una escola dividida en dos. Hi havia una escola de nens i una escola de nenes.
Val.
No era una escola mixta, l'Escola del Bosc, eh? Llavors, Rosa Sensat era la directora de l'escola de nenes. I deia, aquestes nenes no estan orientades ni en l'espai ni en el temps, no saben escriure, no identifiquen grafies, però sobretot, no es situen. I llavors ella diu, el més important de tot és que sàpiguen on estan. De manera que hem d'ajudar-la a situar-se en l'espai i en el temps, on estan, què hi ha als voltants, van a visitar les escultures que hi havia a la zona, als jardins, als arbres, per on surt el sol, quina temperatura fa. Llavors ella diu, això és molt important, perquè si això no ho adquireixen, després, per molt que nosaltres els ensenyem a la dreta, a l'esquerra, a dalt, a baix, i els ensenyem com escriure, doncs no podran precisar, és a dir, no podran adquirir altres aprenentatges si no estan situades en el lloc concret on tot això passa, no? I nosaltres això ens ho hem d'aplicar, perquè el món actual és un món on els nanos, amb el tema de la tecnologia i l'abstracció de la tecnologia, difícilment es situen en el lloc on estan. L'altre dia m'explicaven algunes alumnes que estan fent classes a escoles d'educació infantil que hi ha moltes criatures que se la claven perquè no miren al davant. O sigui, que mirar al davant, no? Allò camina mirant al davant. No és una cosa que s'estigui fent, perquè els nanos doncs, els hi donen el mòbil, van mirant el mòbil al cotxet o pel carrer, i de ben petits, que això és una cosa que ens hauria de preocupar. Llavors, jo crec que el contacte amb la natura, en el cas de l'Escola del Bosc, era sobretot aquest sentit de l'orientació. Llavors ella diu, si no perdem el temps, perquè es podria entendre com una pèrdua de temps, que les nenes es situïn, no?
Sí.
On està, per on surt el sol, si avui plou, si no plou, on són els arbres, quins arbres i quina vegetació hi ha al voltant de l'escola, tot això. Diu, primer hem de perdre el temps per després poder-lo guanyar. Si nosaltres no ens fixem en la importància d'estar en contacte amb la realitat en el lloc on estàs, després tots els altres aprenentatges seran molt difícils perquè no hi haurà capacitat de situar-se, capacitat d'orientació. I això és el que nosaltres veiem moltes vegades en els alumnes, és a dir, que estan dispersos. Que hi ha una manca d'atenció, sí que és veritat, però hi ha una gran dispersió. És a dir, són multitask els estudiants, no? Poden fer diverses coses a la vegada. I llavors l'estat diu no. Diu, primer si t'orientes bé en el lloc on estàs, això pot semblar una pèrdua de temps, però després d'aquesta pèrdua de temps la compensarem. I aquesta és una idea que tenien una gran part de mestres de l'època. Josep Estalella i Graells, que va ser el director de l'Institut Escola del Parc de Ciutadella, també ho deia, no? Deia, cal un retrocés tàctic. Aquest retrocés tàctic vol dir perdre una mica el temps, donar-nos el luxe de perdre una mica el temps per després agafar carrerilla i atrapar tot això que ens falta.
Déu-n'hi-do. Clar, hem de pensar, estem repassant la figura de Rosa Sensat, aquest any se celebra el 150 aniversari del seu naixement, ens estem posant al dia amb l'Anna Pagès, professora d'Història de l'Educació de la Universitat Blanquerna Ramon Llull, i deixa'm dir-te una cosa, Anna, perquè, clar, abans de dirigir projecte escolar Milà i Fontanals, com bé deies, el 1914 Rosa Sensat va dirigir la nova escola municipal del Bosc, però aquesta idea de la natura que tu parlaves ara, no? De l'experimentació, del joc, que eren essencials, d'on va treure, no?, aquest pensament Rosa Sensat, com tu bé deies, una pionera, no?, en l'ensenyament.
A veure, el que feien a l'època, tant els grups escolars de l'Ajuntament de Barcelona com també a l'època de la Mancomunitat, el que es va ser no noves lleis d'educació, sinó enviar els mestres a visitar escoles progressistes arreu d'Europa. Rosa Sensat va aconseguir algunes beques de la Junta d'Ampliació i d'Estudis de Madrid i també de la Generalitat i va fer alguns viatges. Va visitar l'escola de Crolí, a Brussel·les, va visitar les escoles a l'aire lliure, tant la Waldschule de Charlottenburg a l'època com també les escoles d'Open Air Schools a Anglaterra. I llavors amb tot això van tornar a Catalunya amb idees noves, fresques, diríem, perquè... Sí. Sí, que el que feien era ventilar-se, vaja. Sí, anar a buscar nous aires, no?
Sí.
I ara no, tot és molt burocràtic, fem noves lleis, nous decrets, nous currículums, sí, no, tot el que vulguis. Però l'important és que tenir idees diferents, no? I aquesta era la mentalitat de l'època. I amb aquesta mentalitat, els grans mestres com Pere Vergés, Josep Estalella, Alexandre Galí i Rosa Sensat, doncs es van formar amb aquests viatges. I llavors, bueno, el que teníem aquí a Catalunya en aquella època era un problema de salut pública. O sigui, l'higienisme era un moviment social i cultural que pretenia donar resposta als problemes de salut pública que tenia la canalla. Hi havia un nivell de mortalitat infantil molt elevat. I llavors les escoles a l'aire lliure eren una miqueta això. Nosaltres això ho hem vist amb la pandèmia. Amb la pandèmia ens vam adonar de la importància de l'aire lliure,
sí,
no atrapar infeccions, no?
Clar.
I això és bàsicament el que van fer. Van crear l'Escola del Bosc, l'Escola del Parc del Guinardó i l'Escola del Mat, com experiments, experiències escolars que vetllessin per una salut pública millor per tots els infants de Barcelona i de Catalunya. Nosaltres avui no tenim aquest problema, perquè se suposa, entre cometes, deixant a banda la pandèmia, que el tema de la salut pública està més o menys resolt, però sí que tenim altres problemes. Tenim la crisi ecològica, que ha generat en moltes criatures això que anomenem l'ecoansietat, la idea de que no hi ha futur, de que el planeta se'n va en orbit,
això ho viuen potser més els joves, tipus la Greta Thunberg i tota aquesta gent que són activistes, però això també es transmet als nens, perquè nosaltres avui parlem d'escoles verdes, no? I expliquem als nens que no és solament reciclar, sinó la importància de l'aigua i d'altres coses relacionades amb la preservació del planeta. I després tenim, a part de l'econcietat i la crisi ecològica, tenim també un problema de contacte dels infants amb els éssers vius, amb altres éssers vius. I la majoria dels nens, hi ha molts nens que tenen mascotes, per exemple, però les granges d'escola es van crear precisament perquè els nens entressin en contacte amb una cabreta, una gallina, un conill. Que això molts nanos no ho han vist mai. Han vist la gallina morta a la polleria, però no saben ni que allò és una gallina ni n'han vist mai una de veritat. Sobretot els nens que viuen en nuclis urbans.
Yeah.
Això no passa a les escoles rurals, evidentment. I per tant, jo diria que el problema, la qüestió de la salut pública que va fer crear l'Escola del Bosc en l'època de Rosa Sensat, avui es convertiria en la problemàtica de la crisi ecològica, l'ecoansietat i la necessitat d'entrar en contacte amb el món real. I aquestes serien les raons per les quals l'experiència de Rosa Sensat a l'Escola del Bosc encara és actual. Encara la necessitem.
Encara la necessitem. Però és que Rosa Sensat, bueno, l'educació de les nenes era importantíssima, però també de les dones, no, Anna? Perquè va impulsar també un pla d'estudis per les dones treballadores.
Sí, a veure. Si ara nosaltres mirem la Rosa Sensat amb els ulls del feminisme actual, ja no dic el feminisme, el postfeminisme actual,
val,
ens semblaria una cosa molt carrinclona i molt conservadora, perquè ella, per exemple, va escriure textos titulats Ensenyar les ciències a la llar. O sigui, ella el que feia era ensenyava les nenes a brodar, ensenyava les nenes potser el punt d'ebullició de l'aigua, i tot això li servia per introduir l'aprenentatge de les ciències naturals, i també de la física, de la química, en general, d'això que anomenem els STEM, però a través de la vida domèstica. Vol dir que encara s'ensenyava a les nenes la vida domèstica com un destí femení. Això nosaltres avui ja ho impugnaríem.
Clar.
Avui ja no és així, això. Però a la seva època era una gran ocurrència, per dir-ho així, ensenyar les ciències utilitzant les pràctiques de la vida domèstica. Que, en certa manera, donava una mica més de volada a la qüestió de les activitats de vida domèstica, però no deixaven de seguir existint. Hi ha una fotografia a l'Escola del Bosc molt bonica que es veu a Rosa Sensat ensenyant a fer punta de coixí a les nenes. I, esclar, la punta de coixí és una cosa complicada.
Totalment.
Però es pot ensenyar punta de coixí i, a la vegada, matemàtiques. I, a la vegada, geometria. Llavors, ella intentava introduir els continguts més científics,
sí,
a través d'activitats que en aquella època eren com més tradicionals o més de vida quotidiana.
Mira, Anna, hem d'anar avançant ràpid, però és que, clar, tu ara deies, no?, que potser amb aquest postfeminisme a dia d'avui, no?, fent una lectura, igual sí que no, es depuraria o impactaria, però, clar, la feina de Rosa Sensat justament es veu depurada pel franquisme en aquella època, no?, en aquell context. De fet, les seves idees van xocar frontalment amb l'ensenyança imposada per la dictadura, que va fer, diguéssim, que aquesta jubilació forçosa, no?, de Rosa Sensat.
Sí, els mestres republicans eren tots depurats pel fet d'haver estat mestre durant la República. Això era igual que pensessis.
Que pensessis.
Era la teva orientació, fossis creient, no fossis creient, això era igual. O sigui, el que comptava era mestre republicà, depuració.
Ja com a resum, Anna, està clar que Rosa Sensat va ser una dona molt avançada a la seva època, no?, i pionera, com bé deies tu a l'inici.
Sí, sí. Una dona pionera, una dona que subscrivia la divisa de l'Escola Nova, que l'altre dia va venir el Salvador Domènech a classe d'Història de l'Educació i ens ho recordava, no?, aquesta divisa de pensar, sentir i estimar. Nosaltres pensar ho tenim cada vegada més difícil, sentir també perquè les tecnologies fan barrera a la nostra percepció directa amb el món exterior, i la natura forma part d'això, i estimar també està en qüestió, perquè avui fem altres coses. Intercanviem, probablement, cooperem, però estimar és el gran enigma, no?, de l'educació, com es fa per ensenyar a estimar. I aquesta divisa, pensar, sentir, estimar, de l'Escola Nova, jo crec que la Rosa Sensat la va
representar molt bé i és una divisa que ens hauria de fer pensar de tant en tant.
Mira, i una pregunta, si necessitem una nova Sensat que revolucioni el nou panorama, jo crec que la tenim, que és Anna Pagès. Ara l'Anna dirà que no, però...
Què dius, Mercè, mare meva?
Jo crec que totalment. Anna Pagès, de debò que és un goig tenir-te com a col·laboradora aquí.
Mercè, un gust parlar amb tu.
De debò, col·laboradora de Fabricació Pròpia, professora d'Història de l'Educació de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més.
Gràcies.
Una abraçada ben forta, Anna.
Fins la propera.
Adéu.
Un nòvio, un llop, i es passaven les nits senceres odolant sota la lluna plena.
Després de repassar amb la Anna Pagès la figura de Rosa Maria Sensat en l'àmbit educatiu d'aquest país, 150 anys del seu aniversari que celebren aquest any del naixement de Rosa Sensat, us haig d'explicar una cosa. I és que... Bé, ja ho sabeu, si sou oients fidels de Ràdio Estel, en concret el Fabricació Pròpia, sabreu que si sona aquesta música de fons és que és el moment de trucar, d'agafar el telèfon i trucar a Ràdio Estel. 93-409-2771. Si vols guanyar una entrada doble per visitar la Sagrada Família de Franc aquest Nadal. Va, dono temps. 93-409-2771. Si truques ara mateix, t'emportes una entrada doble per visitar la Sagrada Família de Franc. A més, també t'emportaràs una ampolla de cava Canals i Moner. O sigui, les dues coses alhora, eh? Truca ara mateix a la primera persona que truqui ara mateix al 93-409-2771. Alerta, que t'agafarà la Harke, que ja la veig que està a la peixera, que li està traient el lloc ara al Ferran Capdevila. 93-409-2771. Si vols anar a visitar la Sagrada Família. Home, mira, ja t'està responent, no sé qui ets, però estàs parlant amb la Marta Harke. Això no pot anar millor, eh? T'has endut aquesta entrada doble per anar a visitar la Sagrada Família i aquesta ampolla Canals i Moner. Moltíssimes felicitats. Demà una oportunitat més per endur-te aquesta entrada doble i aquesta ampolla de cava. Vinga, va, que marxem res a publicitat i a la tornada... Ui, em sembla que ens ha quedat pendent la penúltima hora. Anirem cap a la ruïna. Sí, sí, ho ha escoltat bé, cap a la ruïna, després de la pausa.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Ràdio Estel. Fabricació Pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
7 minuts per arribar al punt de les 4 de la tarda. Marta Harke.
Sí, és que clar.
A veure. Les presses.
Clar, és que a veure, avui teníem una última hora, que ja emparaulada, però ja, clar, l'actualitat, per dir-ho així, ens ha menjat el temps. I mira, avui ho hem hagut de fer una mica més tard. Avui, precisament, una vegada més, com ja acostumem a fer aquí a la penúltima actualitat, ens desplacem fins a l'epicentre de la notícia. En aquests moments connectem amb l'interior de la ruïna, que és un dels noms de la jornada, a Barcelona, per veure com s'està vivint, precisament, la jornada des de dins dels murs, precisament, de la ruïna. Parlem amb un dels líders, Mercè, el tenim en exclusiva a Ràdio Estel, un dels líders de la ruïna, que és l'Ignasi Taltavull. Ignasi, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, doncs bé, més tranquil que la gent que estava a l'altra ruïna aquest matí, em sembla, perquè, clar, òbviament, en la ruïna podcast es viu més tranquil que en la ruïna edifici, això està claríssim.
Vosaltres, per dir-ho així, sou la cara amable de la ruïna. És l'Ignasi Taltavull, un dels presentadors del podcast de la ruïna, que està resant juntament amb Tomàs Fuentes. No sé si per vosaltres també ha sigut un dia difícil, personalment, si us ha passat alguna ruïna avui o heu viscut més o menys el dia tranquils.
No, a veure, nosaltres hem viscut el dia tranquils, el que passa que, bueno, quan veus aquestes situacions i òbviament, els desnonaments que passen cada dia, pues, ho vius en la intranquil·litat de ser un veí més de Barcelona i de veure com s'està posant tot plegat. Ara, a nivell personal nostre, doncs, clar, ahir justament va ser el dia que van sortir a les...
És veritat?
A les dades de l'any i tot plegat, i doncs estem molt, molt agraïts.
Home, aquest matí, primera hora, perdona, Ignasi, parlàvem d'aquest rap de Spotify i em sembla que vosaltres també us deixen molt bona posició.
Clar, és la primera vegada que entrem en el top 10 de podcast més escoltat a Espanya. I res, clar, estem superagraïts que la gent, perquè al final el nostre podcast va de la gent. O sigui, si la gent no ve a parlar amb nosaltres, no existeix el programa, lo qual més en deute i més agraïts que mai que la gent doncs, tingui la confiança de voler-nos acompanyar i tant.
Clar, no sé si avui també a la ruïna, sent d'actualitat, juntament amb el Cubo, doncs precisament d'aquests aldarulls aquí a Barcelona, hem sigut els primers que us hem fet aquesta broma de trucar-vos per fer-vos passar precisament per habitants de la ruïna, o ja us l'han fet repetidament i ja esteu cansats aquestes hores de la brometa?
No hi ha hagut molta gent, però que hi havia com certa confusió, fins i tot a primera hora del matí, de dir, però això té algú a veure, saps? Escolta, no per part nostra, òbviament, però sí que a Twitter sí que hi havia algun comentari de dir, però escolta, amb això té algú a veure amb vosaltres, i és com, bueno, el nom i poc més. Però no, encara no ens ha fet molta broma. Vull dir, realment heu encertat.
Doncs mira, perfecte, ens posem una medalleta aquí els del Fabricació Pròpia. També és veritat que vosaltres, no, evidentment, no sou els de aquesta casa ocupada a la ruïna, però teniu cases per tot Espanya. De fet, esteu fent gira per tot l'Estat aquesta temporada. Ha passat ja per Vigo, per Saragossa, per Santiago, per Madrid. On creus tu, personalment, on creus que tu amb en Tomàs viuríeu millor i més tranquils? A quin racó de les Espanyes?
Uf, no ho sé, perquè és que realment nosaltres som una mica addictes també a la misèria, eh?
Vull dir, ja... Enganxa, això, eh?
Clar, ja ens agrada que sigui d'estar en un lloc on hi hagi una mica de caos. Realment nosaltres, sí, tenim molta sort de poder viatjar a molts d'altres llocs, però sempre... I més quan hem pogut donar voltes, hi ha aquesta sensació de que casa nostra és Barcelona i que estem sempre contents de tornar-hi i mola molt conèixer altres llocs, però realment escollim viure aquí cada vegada i realment no m'imagino estar millor a cap altra banda, tot i els problemes que hi ha que s'han vist aquest mateix matí, vamos.
Sí, no sé si clar, estàvem repassant tots aquests racons que heu recorregut d'Espanya, Vigo, Saragossa, Santiago, no sé quina és la propera parada del podcast de La Ruïna, quina és la següent actuació que teniu?
Doncs mira, ara dintre dues setmanes anem a Màlaga, que en farem quatre.
Carai.
I després tornem aquí a Barcelona, fem un altre a Madrid, un altre a Donosti, i tota la temporada, a partir de gener, tenim gira fins al juny. Estem a Sevilla, Granada... una mica a tot arreu on podem anar. Estem aprofitant per visitar tots els llocs possibles i gaudir d'aquest moment al màxim que podem.
Per cert, deixa'm dir, Ignasi, que a Barcelona hi torneu el 21 de desembre, paral·lel 62. No sé si ja teniu previst el convidat que portareu per aquell dia o si encara està això per decidir.
Doncs està entre dues persones.
Ep. Llavors... Ens pots donar alguna pista o no, Ignasi?
Prefereixo que no. Però tots dos... tots dos són del món de la música.
Música?
Sí, músics.
I és un noi i una noia, dues noies...
Exactament.
Un noi i una noia, eh?
Sí, però a veure, que al final qui no vingui al desembre vindrà al gener, eh? Vull dir que tot estem quadrant dates, però crec que serà un molt bon convidat. Serà un molt bon convidat.
Molt.
O convidada. Depèn de qui es quedi la data primer del desembre. I de totes maneres, si no a Barcelona, hi ha una oportunitat cada mes, perquè estem aquí una vegada al mes fins al juny. O sigui que sempre hi ha...
Sempre toca.
Sempre toca.
Deixa'm dir, Ignasi, que avui també és el dia de l'influencer. No sé si això també us toca de prop o us queda més lluny, perquè, de fet, vosaltres, a més de ser destacats ocupes, diguéssim, d'aquesta ruïna, en aquest cas en format podcast, teniu molt èxit també a les plataformes i les xarxes. No sé si ja us considereu també, a més de podcasters d'èxit, també influencers, o això encara està per arribar.
Home, a mi em fa una mica de por que qualsevol de les meves decisions pugui influir en el criteri d'algú altre, perquè ni tan sols jo me'n fio de mi mateix. Espero que ningú em faci cas en absolutament res. Són coses derivades de fer el que fem, però, vamos, tot parteix al final dels shows i tota la resta, doncs, benvingut sigui, però, vamos, si us plau, que ningú faci cas de res del que recomano ni el que vull. Crec que és més aviat has de fer el contrari. No vull ser anti-influencer.
No, deixa'm dir que els nostres oients el que han de fer és venir a La Ruïna, venir-vos a veure, recordem, 21 de desembre, seran el Paral·lel 62. Ignasi, se'ns ha acabat el temps. Escolta, moltes gràcies per aquesta penúltima hora des d'aquí, des de la Fabricació Pròpia. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per trucar-me.
Una abraçada.